Moment ara per l'esport al Sant Cugat a Fons, per aquesta secció de propostes per fer el cap de setmana, per fer unes rutes de senderisme, o la setmana passada es va sortir el guió, el mes passat es va passar el guió i vam parlar d'escalada. Pau Garcia,
bon dia. Què tal, com estem?
Aquesta setmana et portes bé o no?
Aquesta setmana em porto bé.
Val, després de que deixéssim... Van deixar l'hora del pati l'últim dia.
Avui faré fanservice, eh?
Ah, sí? Sí,
farem fanservice.
És el que et demano jo, eh? Només? Val, perfecte. Doncs bé, aquest era l'objectiu. Avui... hem fet coses que estaven molt a prop. Avui anem una miqueta més lluny,
oi? Sí, aprofitem que s'acaba l'hivern, que comencem maig, que comença la calor, i anem cap al Prepirineu. Si bé el Pirineu encara queda molta neu i encara pot ser massa agosarat per alguns per acostar-s'hi, anem al Prepirineu, que el Prepirineu sí que és una zona on es pot fer molt de joc, on hi ha moltes muntanyes, moltes parets, moltes excursions, i en aquest cas us porto, doncs, no podria ser altra cosa que el Pedraforca, no? Que és potser el primer cim que tothom s'anima a fer en primera instància. Però us proposo no una ruta clàssica de sempre, que també, sinó un parell de rutes també que poden ser alternatives per conèixer un Pedraforca diferent. Us proposo fer-lo des de Gósol, des de Saldes i des de Cal Ninot.
Cal Ninot, eh? No el teatre de titelles que tenim aquí a Sant Cugat, sinó un altre, però des d'aquí...
No, en aquest cas és un mas mig abandonat que hi ha enmig de la muntanya.
Des d'aquí seria llarg arribar al Pedraforca des de Cal Ninot. En tot cas, Pedraforca és una muntanya, diguem-ne, mítica, per dir-ho d'alguna manera. És coneguda per tothom, potser per la seva forma, també perquè està una mica... Estàs sola, és molt fàcil de reconèixer.
Clar, o sigui, si anem als Alps, una muntanya així potser no destacaria tant perquè es troba tan dins d'una cadena muntanyosa que al final no destaca, no? Però el fet que ha sortit d'aquesta manera tan abrupta de mig del no-re, doncs sempre agrada. I la cosa és que s'ha convertit en una de les icones de Catalunya, juntament amb els Encantats allà al Parc Natural, Parc Nacional d'Aigües Tortes. És un dels grans icones i de les muntanyes més fotografiades d'aquí al nostre país. I això, us invito a conèixer-lo. Pujant, primer de tot, des de Saldes, al Pollegó Superior. Pollegó Superior sabem que té aquesta forma de forca, per tant, tenim el Pollegó Superior i el Pollegó Inferior, amb l'enforcadura i la famosa tartera al mig. El Pollegó Superior és la ruta clàssica, és el cim que fa tothom, i en aquest cas el pujaríem des de Saldes, que és des d'on el fa tothom. Per tant, aparcaríem
aquí,
el cotxe...
Aquí no seríem originals, no?
Aquí no seríem originals.
És probable que trobem gent.
Aquí trobaríem gent.
A la ruta.
Sense cap mena de dubte.
Quan hi tenim fins a Saldes des d'aquí?
Fins a Saldes tenim ben bé una horeta i mitja, una hora 45.
Dependrà de si volem pagar peatge o no. Si no volem pagar peatge, tenim una estona més, oi?
Sí, però tampoc creguis que gaire més, eh? És a dir, ens estalviarem potser 20 minutets, però ben bé que això és 158, 116... amunt i després agafar el desviament cap a Saldes, i és una carretera de curves llargueta, però fins al poble. No hi ha cap problema. Ara l'estiu encara menys, a l'hivern sí que podria estar glaçada i podrien tenir complicacions, però ara és una carretera estreta, però que en qualsevol cas és accessible. El Pollegó Superior, 8 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu. La ruta clàssica que us dèiem, no és gaire exigent físicament ni tècnicament, però sí que és aquest pas més de que si estem fent la mola, com vinc recomanant ara sempre, que he estat molt passat amb la mola, amb Montserrat, doncs si hem fet la mola, si heu seguit tots els consells d'en Pau,
exacte,
i heu fet la mola...
Heu fet per tots els camins possibles, hem fet la mola.
Exactament.
Hem anat també a l'Ubac, hem fet els cims de l'Ubac, hem fet tot això que ens expliques tu, ara ja podem anar...
Esteu curtidíssims, o sigui, esteu preparadíssims per afrontar aquest Pedraforca. Físicament esteu preparats, tècnicament és una grimpada final, que ja tots la coneixem, és llarga, és des del Coll del Verdet fer una grimpada fins a situar-nos a la cresta, i la cresta, grimpades intermitents amb molta roca, és molt divertit de fet l'ascensió, i un cop arribem a dalt, doncs ja baixar cap a l'enforcadura, una petita desgrimpada, terreny una mica més vertical, i des de l'enforcadura la tartera, la famosíssima tartera, i atenció, perquè jo, en el moment que us l'estic recomanant, l'últim butlletí de perill de llaus diu que el perill està a nu, per tant, tenim neu, però no hi ha perill de llaus, però sí que tenim neu primaveral, neu pasta, que als migdies doncs, és molt tova, és molt pesada, i per tant no cal portar grampons, que sempre cal portar grampons si hi ha neu, per tant, a la motxilla. Però sí que és interessant... doncs flipar-nos una miqueta, no? I la baixada, aprofitar perquè l'estiu la baixada és horrorosa perquè, com sabem, la tartera amb aquesta massificació de la muntanya ha caigut tota la pedra avall i ha quedat només una fina capa de sorra que és molt relliscosa i molt trencacames, turmells, genolls, tot se'n va en l'aire. Per tant, hi ha moltes caigudes. I tot i que van intentar fer un camí alternatiu, un camí paral·lel als bombers, amb la delegació de senders i tot plegat, no se n'han sortit gaire bé. Per tant, ara que tenim neu, aprofitar i podem fer una d'aquestes típiques baixades Kilian en jornatistes de clavar talons a la neu i baixar com bojos i passar-ho pipa.
Jo no sóc d'aquesta... Perquè tu ets una mica més... t'agrada el risc, però jo...
No,
baixo poquet a poquet. A més, jo em deixo fer-me mal a les baixades sempre i no ens animes a jugar-nos aquí l'existència. En tot cas, la tartera és icònica, no? De Pedraforca.
Tartera és... Sí, és del símbol, potser, la Pedraforca, juntament amb les dues forques, és l'enforcadura i aquesta tartera on molta gent ha rigut, molta gent ha plorat i molta gent s'ha enamorat, no? Jo què sé. La qüestió és que el Pedraforca segueix sent una de les muntanyes més boniques, tot i la massificació, tot i trobar-hi gent, val la pena pujar-hi. I si no volem, doncs, seguir aquest camí que fa tothom, doncs podem fer altres opcions, com la de Gósol, que és la que us presento també, que en lloc de pujar des de Saldes, seguiríem la carretera fins a Gósol, que està ben indicada, i d'allà pujaríem per una vessant que és molt més ample, que és més bosc, amb clapes de prat, que, bueno, està pujant bé, però és més costeruda, potser, i és una pujada que potser sembla que no s'acaba gaire, que no s'acaba mai, bim, 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 vas pujant, però al final arribes al mateix lloc, al Coll del Verdet, i al Coll del Verdet l'ascensió s'unifica i està passant cada tartera, s'ha de baixar per l'altra banda, per la banda de Gósol, o pel mateix camí. Però llavors tenim l'inconvenient que ens podem trobar amb gent que puja. Aquesta ascensió és més solitària, més salvatge, per què no dir-ho, i, bueno, conèixer el Pedraforca des de l'altra cara, no? Sempre el veiem des d'una cara, doncs des de l'altra cara que ningú fotografia, que ningú hi va pujar, doncs des d'allà també es pot fer. I, finalment, m'agradaria fer una altra ascensió, que és la del Pollegó Inferior, que és aquest Pollegó que sempre queda davant, que sempre està buit de gent, i dius, per què sempre la gent va al Pollegó de la dreta i no va al Pollegó de l'esquerra? Doncs perquè... és més difícil tècnicament i físicament també podríem arribar a dir, tot i que el desnivell i els quilometratges diuen que són 7 quilòmetres i 880 metres de desnivell positiu.
Això t'anava a dir, si les xifres són en teoria...
són menors. Però aquí trobem el problema que és més tècnica. Aquí em vull referir a això, que l'ascensió al Pollegó Inferior no té un camí delimitat d'aquest que diguis és senzill i passo caminant, una petita grimpada i ja s'acabó. No. Té cadenes, té passos molt aeris, té la gran diagonal, que és la ruta d'accés, diguéssim que la paret de sud del Pedraforca, tant la nord, hi ha moltes vies d'escalada, i el Coll del Verdet és la fissura que trobem per poder, l'escletxa que trobem per poder-hi accedir caminant, i en el cas de la paret sud trobem que és la gran diagonal, que és una gran diagonal que fa com una feixa, que surca doncs, de baix a dalt, la paret sud, i per allà podem pujar. Allà hi ha moltes cadenes, hi ha passos aeris, per tant, força de braços, més de valentia, que no tinguem vertigen, i llavors aquí arribar fins a dalt, i a dalt compta que hi ha una grimpada molt enclotada, és de tercer superior, la canal, i res, són un pas de 5-6 metres, però d'una grimpada que és més difícil que la del Coll del Verdet, que la típica, que la clàssica que fem des de l'altra banda. Més encara si la trobem a l'hivern. El Coll del Verdet a l'hivern es pot fer amb equipació, amb un equipament propi, que siguin piolets, el que sigui. En el cas de la cara sud, en aquesta fissura, en aquesta grimpada, podem trobar que hi ha gel, que no ens esperava, molt que sigui, i pot ser més complicada. Sí, com sigui, és molt bonica de fer, és tot recomanable, que no us espantin les meves advertències, però estic obligat a fer-les.
Jo estic espantat.
Però quan arribem a dalt, és molt curiós, perquè és molt bonic. El fet de que tu estiguis en un cim gairebé igual dalt, és una miqueta més baixet que el Pollegó Superior, però que estiguis sol en el cim i mires a davant i veus tots els pixapins, diguem.
Ah, exacte, això és el que...
Deixa'm dir, davant el Pollegó Superior, allà, doncs, aglomerats, i dius, sí, jo estic sol aquí, saps?
Mira, veniu aquí, si us atreviu, veniu aquí.
Exacte.
No. Doncs, bé, en tot cas, dèiem... parles que el final d'aquest Pedraforca no és purament senderisme, sinó que s'ha de...
Pedraforca és una de les grans muntanyes, però que ha ensenyat a molta gent a fer coses. És a dir, el refugi Lluís Estassen porta el nom pel gran alpinista dels anys 20, que és en Lluís Estassen, que és el que li diuen el pare de l'alpinisme català. I és que va ser ell qui es va atrevir amb una altra, amb la seva acordada, a fer la primera via a la cara nord del Pedraforca, que ara la cara nord del Pedraforca és una meca de l'escalada clàssica, de l'escalada amb un fort component d'aventura, perquè és una paret que, bé, és de molt navegar, és molt llarga, són 600 metres de paret, es poden arribar a fer, i és una bona preparació pels Alps, de fet. I és això, és un calcari trencadís, un calcari amb molta fissura, amb molt diedre, on es pot jugar molt bé amb els trastos, que sempre hem anat parlant, perquè no hi ha equipament fix a la paret, i allà està sempre a fer la primera via, va ser una fita històrica dins del món de l'alpinisme i l'escalada aquí a Catalunya, i a partir d'aquí va ser quan va arrencar tot el moviment. Per tant, tenim podem caminar, podem grimpar, podem escalar, podem
i
escalar
baixar saltant aquí amb neu i no sé què. Sí,
amb
això
esquís fins i tot
tu.
Es pot fer el Pedraforca.
Mm-hmm. Es pot fer esquí de muntanya també quan està...
Sí.
Quan
de fet, l'any passat el vam fer amb uns amics al Pedraforca, amb esquí de muntanya, pujant per la Tartera, en aquest cas pugem per la Tartera i baixem per la Tartera, però ara ja no us recomano gaire,
no,
perquè
està
molt trillada la neu.
Probablement arribes a baix que ja no et queda neu per,
no queda
per
neu,
baixar.
No.
Bé, doncs moltes gràcies, Pau. Ens apuntem a aquestes rutes pel Pedraforca, que com sempre el Pau ens dona la versió senzilla i la versió per si tenim ganes de posar una mica de picant, com diu. I res, ens retrobem d'aquí un mes.
I llavors?
Que vagi bé.
Continguts en xarxa. El Pou.
Plantar arbres no aturarà el canvi climàtic. Reduir la crema de combustibles fòssils, sí. Aquesta és la conclusió d'un estudi que ha dut a terme el CREAF. Un dels investigadors que hi ha participat és el professor d'investigació del CSIC en aquest centre, Josep Peñuelas. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola.
La conclusió sembla contundent. Ho és tant?
Potser és el titular de la notícia, el que és massa contundent. Però és aquest treball el que ens ve a dir és que no podem distreure'ns pensant que plantant arbres solucionarem el problema del canvi climàtic. Però el plantant arbres ajuda, i perquè això treu diòxid de carboni de l'atmosfera, però plantar arbres no es pot fer tot arreu, necessita molta aigua, canvia el balanç d'energia, canvia el balanç hídric, i tot té tota una sèrie de conseqüències secundàries que no fan possible que això pugui absorbir tot aquest diòxid de carboni que els humans necessitaríem que absorbís per tal de lliurar-nos d'aquest gran problema que tenim, que és el del canvi climàtic. En canvi, el que és molt evident és que el primer que hauríem de fer és deixar d'emetre aquests gasos. Hauríem de ser molt més radicals. És com si estiguéssim en una banyera plena d'aigua i tinguéssim l'aixeta allà que està rejant aigua i l'embornal. I el primer que se'ns acudeix, segur que qualsevol de nosaltres el que faria primer és tancar l'aixeta perquè no segueixi vessant la banyera. I a l'embornal és el que fan les plantes, treuen aigua, en aquest cas és amb el símil, seria treuen diòxid de carboni, i és una altra opció, però no és suficient, i és molt probable que no sigui no només suficient, sinó que estigui molt lluny de poder treure tot aquest diòxid de carboni que estem emetent en grans quantitats.
Per tant,
ara,
aquesta conclusió d'escolta, plantem aquí quatre boscos i solucionem tots els cotxes que hi ha a Barcelona, no ho arreglem, eh?
Exacte, això és el que volíem dir, és que això no ens ha de servir per rentar les consciències, perquè, a més, en llocs com el nostre, o mig món està assedegat, i aquest mig món assedegat, que depèn, té com a limitant l'aigua dels boscos i la natura, tenen moltes dificultats en posar boscos allà on no n'hi ha. Encara hi ha superfície a la Terra que és idònia per fer això, però moltes d'aquesta superfície està ocupada per conreus i han d'alimentar una població creixent. O sigui que també entraríem en conflicte amb l'espai dedicat a l'agricultura. A nivell mundial estic parlant, eh?
Mm-hmm.
I aleshores hi ha tota una sèrie de fetes que et deia secundaris o de consideracions que hem de fer, quan parlem de grans extensions, perquè hauríem de posar plantar extensions com tot Nord-Amèrica i tot Xina, quasi, per tal de poder absorbir tot aquest diòxid de carboni que estem emetent. I això és molt i molt difícil, perquè, com et deia, això de més canviaria fins i tot el clima de manera que no sabem ben bé. Per exemple, l'albedo, l'energia que reflecteixen les superfícies de la Terra, canvia molt de si és un bosc o si és un camp de gramínies, unes pastures, o si és un desert o si és una placa de gel. I els boscos, precisament, el que tenen és molt poc albedo, perquè absorbeixen molta radiació. Això és un exemple. L'altra cosa que fan és consumeixen gran quantitat d'aigua, per cada gram de carboni que fixen necessiten quasi 500 d'aigua. O sigui que, i per tant, tota aquesta aigua se'n va a l'atmosfera i crea problemes a l'hora de disponibilitat d'aigua en la regió, en el cas que n'hi hagi, perquè l'altre és que no n'hi hagi prou i els arbres en plantem molts, però en visquin molt pocs. De totes maneres, tot això que t'estic dient, jo sóc un enamorat dels boscos. Nosaltres treballem els boscos i creiem que proporcionen un enorme benefici als humans, de diversitat, de serveis, de neteja d'aigües, de sòls, però el que no podem pretendre és a sobre carregar-los ara amb aquesta feina de salvar-nos del CO2 que els humans aboquem en aquestes grans quantitats a l'aire.
Perquè, clar, un bosc no és com si tinguéssim la campana de la cuina, per dir d'alguna manera, que tenim una mica de surt alguna cosa del fum de l'olla i amb això ja ho traiem tot, sinó que el procés aquest d'eliminar el CO2 o de segrestar-lo també, que és un concepte que et volia demanar ben bé què significava, és lent. Per tant, tampoc podem apretar un botó i cada cop desaparegui el CO2 que estem enviant.
Ah, exacte. No, jo he parlat de l'espai i de quantitat i tu has posat una altra dimensió, un altre factor molt important, que és el del temps. Exactament, això és lent. Pensa que, clar, tot aquest carboni que estem emetent a l'atmosfera ve, per exemple, del petroli que està milions d'anys per fixar-se allà. I ara nosaltres el cremem molt ràpidament i els mecanismes biològics de tornar-lo a segrestar, aquest verb que has fet servir, que és el que es fa servir en aquest àmbit, sí, es fa servir aquesta expressió, segrestar o capturar, això porta un temps. I una vegada s'ha segrestat, a més, o s'ha capturat per la planta, el que no podem fer també és cremar la planta, el que hem de fer és guardar la fusta, mirar que això no torni a l'atmosfera immediatament. O sigui, el factor temps és molt important. I per desgràcia al món, el que fem els humans és, o per desgràcia, o això cada un que opini com vulgui, el que fem els humans és accelerar enormement tots els processos i la biosfera segueix el seu ritme habitual i les plantes ens requereixen un temps per tal de segrestar aquest carboni i guardar-lo de manera que no torni a l'atmosfera. O sigui que sí, no és només la quantitat, sinó la velocitat. I nosaltres no podem pretendre que vagi tan ràpid i que ho facin tanta quantitat com per salvar-nos els boscos.
Per tant, en una situació que podem parlar d'emergència, com ara mateix, s'hauria d'optar per aquesta eliminació total, no total, però pràcticament absoluta de l'emissió.
S'hauria d'anar, jo de vegades ho dic aquí, jo soc de tarannà optimista i tinc tendència a mirar la vida sempre molt bé, però ha arribat un moment en què això és inevitable veure amb totes les anàlisis que fem, que és un canvi radical que realment és si no és el problema més greu que té la humanitat, perquè tot això porta implícit grans canvis que no estem preparats per adaptar-nos ràpidament, i conflictes econòmics, socials, alimentaris, i si això va tan ràpid com sembla que va, i no ho aturem. Jo crec que hauríem de fer un gran esforç com a societat i anar molt ràpid. No? De fet, fixa't que això que jo veig, que ja tinc una edat considerable, ho veuen tots aquests nois que m'ha sorprès, joves i adolescents per Europa, que sembla que sigui, que vagin, que tots els divendres fan aquestes vagues, i he quedat parat de veure com clarevident són. No és que els hagin menjat el cervell als professors de ciències, és que jo crec que són els que ho veuen més clar.
També són els que hauran de viure en aquest món que els hi deixem,
exacte,
no?
Exacte, sí. I ja t'ho dic, jo que no és que sigui especialment un activista, però és que això, tota la humanitat ens hauríem de donar compte d'això. De fet, molts ens n'adonem, però com que vivim a curt termini, no en fem un gran problema, perquè seguim vivint encara que ara faci la calor del maig, i tot i estar al març.
De fet, hi havia un últim tema que volia preguntar-te, també, més enllà d'aquesta reflexió sobre el CO2 i el canvi climàtic, que és que plantar bosc pot tenir efectes que no ens esperem, no? En una zona, vull dir que si no hi havia bosc i n'hi posem de cop, pot canviar moltes coses que potser no plantejàvem. No és que el bosc sigui inocu.
No hi ha res que sigui passiu. Tots els actors aquests de la vida, tots responen. És fantàstic, és la màgia de la vida. I per exemple, clar, és molt diferent tenir un bosc que un camp de conreu. Mira, només has de pensar això que et deia, que des de l'espai ho veus completament diferent. Veus una cosa que pot ser clara i una cosa fosca, una superfície fosca absorbeix més la radiació. Per tant, canvia el balanç energètic. Per tant, fa més calor. Un bosc a les latituds septentrionals genera, al contrari del que ens sembla, més calor a nivell de la superfície per sobre. És evident que com que fa transpiració, a sota s'està molt millor. No hem de confondre les coses en global, escalfa, però sota del bosc està molt millor que no pas fora del bosc a l'estiu. Això tothom ho ha apreciat. Precisament per tots aquests balanços energètics que canvien enormement de tenir un bosc o no tenir-lo. Hi ha aspectes des del punt de vista de la temperatura que van cap a negatius i altres positius, o tenen un altre aspecte que segur que sí que s'entendrà molt ràpidament, és que els boscos transpiren molta més aigua, i com que transpira molta més aigua, és una aigua que no se'n va a les capes subterrànies i, per tant, no se'n va als rius i, per tant, les conques tenen menys aigua. I nosaltres, els humans, aprofitem l'aigua de les conques, per tant, una conca forestada és fàcil que ens proporcioni menys aigua pels nostres embassaments que no pas una conca sense forestar. Però al mateix temps, el bosc protegeix de l'erosió i una conca sense forestar se'ns acumulen els sediments als pantans. O sigui que hi ha tot d'aspectes positius i altres que, des del punt de vista naturalista, no tenen res de negatiu, però des del punt de vista més, diguéssim, egoista de la societat humana, com aquest de la disponibilitat d'aigua, que no són tan clarament favorables al que la societat vol dels boscos.
Doncs no ens quedem del tot tranquils després de parlar amb el Josep.
No, està greu, no? Queda tranquil, perquè precisament pels boscos és el que et dic, els boscos és el que tenen tendència moltes de les nostres superfícies del nostre país, del nostre territori, i això és el que funciona millor al llarg de tants milions d'anys, és el que com a sistema natural és abans es deia el clímax, i ara no hi creiem en això perquè la vida està en un canvi continu, però és una situació propera a l'òptima d'utilització dels recursos, i a més ens proporciona diversitat, recursos, benestar, qualitat de l'aigua, qualitat de l'aire, o sigui que els boscos tenen una quantitat de beneficis extraordinaris i haurien de maldar, sobretot per no perdre'ls, i a més guanyar-ne, això està bé. El problema, el missatge que podríem transmetre avui només és simplement que no els hi podem demanar que més d'aquests grans beneficis que ens proporcionen, que en facin esgotar-los tant i demanar-los que facin el que no poden fer, que és absorbir el diòxid de carboni en excés, en gran excés, que els humans estem posant a l'atmosfera.
Val, d'acord, ara
però
potser...
Però no ens espantem els boscos, eh? Els boscos tenen tants beneficis que el pitjor que podríem fer és tallar-los. Doncs... Això sí que tindríem un altre problema.
Doncs Josep, amb aquesta última reflexió ens quedem una miqueta més tranquils. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies, Albert, per deixar-m'ho aclarir, que si no...
Sí, que no fos que la gent sortís corrent a talar boscos ara al final d'aquesta...
Volia deixar el contrari, plantar boscos està molt bé.
Que vagi bé.
Gràcies.
Al POU. Continguts en xarxa.